Bon dia, són les 8. Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimarts 12 de maig del 2026. A Pals han vist sortir el sol fa justament una hora i 31 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 14 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que han desmantellat un punt de venda de drogues en un domicili de Palafrugell. A més, parlarem de que la Bisbal ha ampliat la xarxa d'energia solar municipal amb noves plaques fotovoltaiques a l'arxiu comarcal. I Som Infància denuncia que l'àmbit educatiu dels 0 als 3 anys és un sector invisible i desconnectat del sistema. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb l'alcalde de Pals, el senyor Carles Pi, sobre la implementació del sistema porta a porta que s'està començant a dur a terme al municipi. I com cada dimarts, també parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torroella. De seguida ho repassem tot. Abans, però, hem de fer un repàs als principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I abans de fer-ho, hem de saludar primer de tot en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I és que han desmantellat aquest punt de venda de drogues en un domicili de Palafrugell.
La policia local de Palafrugell i la policia nacional ha desmantellat un punt en un domicili del carrer del Mas Gras. L'operatiu ha acabat amb la detenció d'un home de 42 anys i la intervenció de més de 4 quilos de xix, marihuana i cocaïna preparada per vendre. El jutjat n'ha decretat l'ingrés provisional a presó.
I saludem ara en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria.
I és que la Bisbal amplia la xarxa d'energia solar municipal amb noves plaques fotovoltaiques a l'arxiu comarcal.
La instal·lació
en una entrevista al supermercat.
Tornem a parlar d'aquestes plaques.
La instal·lació de 35 kW i d'autoconsum col·lectiu reforça l'aposta municipal per l'energia renovable i s'afegeix a altres actuacions impulsades en equipaments públics del municipi.
I Som Infància denuncia que l'àmbit educatiu dels 0 als 3 anys és un sector invisible i també desconnectat del sistema.
En una entrevista al Supermatí, la portaveu de la plataforma Som Infància a les comarques gironines, Imma Anguita, ha valorat la situació del sector d'educació de 0 a 3 anys i la mobilització de dijous a Girona per reclamar millores en aquest àmbit. Segons explica, la protesta va reunir entre 500 i 800 educadores i va evidenciar la força del col·lectiu.
I comença la valoració tècnica de les propostes dels pressupostos participatius, Ferran.
Els serveis municipals analitzaran la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica de cada iniciativa fins al 31 de juliol. Les propostes que superin aquesta fase se sotmetran a votació ciutadana entre el setembre i l'octubre.
I Palamós reuneix a més de 300 persones en una nova edició de la Diada de la Gent Gran, Joan.
La jornada que es va dur a terme a la nau dels 50 metres va reunir 327 persones en un ambient festiu i de convivència. L'activitat està organitzada per l'Associació Municipal de la Gent Gran amb el suport de l'Ajuntament de Palamós.
I l'Estartit reivindica el Sonso amb un cap de setmana ple d'activitats i també una campanya gastronòmica.
La proposta inclou xerrades, tallers, concerts, documentals i una campanya gastronòmica amb la participació de 10 restaurants del municipi entre el 15 i el 17 de maig. S'han organitzat activitats divulgatives, culturals i gastronòmiques per posar en valor aquest peix i la tradició pesquera local.
I parlem de cultura perquè Miquel Abre reivindica les seves arrels amb la nova cançó El meu país és l'Empordà.
La nova peça neix, segons explica l'artista, d'un moment vital de retorn als orígens i de necessitat de reconnectar amb l'Empordà com a espai de vida, identitat i refugi personal.
i Begú impulsa una mentoria personalitzada per reforçar la presència digital dels negocis locals.
La iniciativa s'emmarca dins el programa Espai Empresa i respon a la necessitat creixent d'adaptació del comerç local a l'entorn digital. El consistori considera prioritari que els establiments projectin una imatge clara, actualitzada i professional.
I el Palamós Terra de Mar posarà el focus en el coneixement del Mar, Berta.
Palamós Terra de Mar celebrarà la seva 19a edició els dies 23 i 24 de maig. El festival dedicarà enguany la programació a la divulgació científica i al coneixement del mar i del litoral.
I la marxa popular Puja i Baixa de Begú tornarà al municipi el 21 de juny amb recorreguts solidaris i també familiars.
Begú celebrarà la 15a edició de la marxa popular Puja i Baixa amb dos recorreguts oberts a totes les edats i una part de la recaptació destinada a l'Associació Gironina de Parkinson.
Doncs fins aquí el repàs d'aquests titulars, però ara anem a fer un repàs dels principals titulars més enllà de la nostra comarca. I és que, com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses perquè els docents han començat a tallar des d'aquest dimarts diverses carreteres amb motiu de la vaga convocada arreu de Catalunya. El primer d'ells s'ha produït poc abans de les 7 del matí a la B20 a Santa Coloma de Gramenet a l'altura de la sortida 19 i en tots dos sentits. Poc després s'ha sumat el tall a la mateixa via a Mundet i posteriorment un centenar de docents han tallat la Gran Via a la zona de Can Batlló. A més, cap a les 7 i 20 del matí un altre grup de docents ha tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona. Per tant, hi ha afectacions en aquestes carreteres i veurem com s'acaba desenvolupant aquesta vaga al llarg del dia d'avui. I parlem de l'antivirus perquè un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, el creuer on es va detectar aquest brot i que està ara mateix en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. La persona afectada, però, no és cap dels catalans. I canviem de tema perquè el Festival de Cannes projecta 7 produccions catalanes en la 79a edició d'aquest prestigiós certamen francès que comença avui dimarts i s'allarga fins al 23 d'aquest mateix mes. La indústria audiovisual catalana participa també activament al Marché du Film, al qual assistiran més de 70 empreses i 150 professionals del sector. I ens atem breument la plana esportiva perquè milers d'aficionats del Futbol Club Barcelona han omplert aquest dilluns els carrers de Barcelona per celebrar la Lliga amb l'equip blaugrana, un títol que van guanyar aquest diumenge a la nit al Camp Nou contra el Real Madrid després d'aquesta victòria 2-0. També la Supercopa d'Espanya que es van endur fa uns mesos, i és que segons l'Ajuntament de Barcelona aquesta rua ha reunit 750.000 persones. Per tant, felicitats per la celebració d'aquest títol. Veurem si hi ha equips que aconsegueixen allò sortir també de la part baixa d'aquesta classificació de la Lliga. Fins aquí aquest repàs dels titulars més enllà de la nostra comarca. I com sempre, abans de seguir el supermatí, hem de fer un repàs d'aquesta previsió meteorològica que ens espera durant el dia d'avui i aquesta setmana. Per això saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Maria. Què tal?
Doncs molt bé. Veurem quin temps ens espera per avui i per aquests propers dies.
Bon dia. La jornada avui serà ben contrastada. Ara mateix pràcticament ni un núvol a tota la comarca, però a partir de la tarda, migdia tarda, començaran a créixer nuvolades i esperem ruixats i tempestes de cara a la segona meitat del dia, tarda, vespre i entrada a la nit. Localment fortes, i és que tenim una entrada d'aire fred en alçada, una combinació força bona per anar regant el territori avui dimarts, demà dimecres i fins dijous. Per tant, agafeu el paraigua perquè els núvols seran més abundants. Aprofiteu aquestes hores, últimes hores de sol d'aquest matí de dimarts. La temperatura, tot plegat, quedarà un pèl més curta a la tarda. Tant avui, demà com demà passat, aquesta situació d'inestabilitat i temperatures més fresques durarà pràcticament fins divendres.
Doncs veurem com ens acompanyen aquestes temperatures tan fresques al llarg d'aquesta setmana. Gràcies, Isaac, per aquest repàs a la previsió meteorològica. Nosaltres escoltem una mica de música amb Lush Life de Zara Larsson. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Now I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like
Supermatí.
Van a ser 104 partidos en 39 días.
Pues no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh?
Gritar los goles por la noche estará permitido.
Pero solo a partir de octavos.
¿Y si es Uruguay?
A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
Este acuerdo es importante para todos.
Porque este equipo es de todos.
Vive todo el Mundial a través de Dazón en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
El compte enrere ha començat. Falten 3 partits perquè s'acabi la temporada i el Girona segueix pendent de si pot mantenir-se a primera. I aquest dijous és una nova prova de foc. Dijous, 14 de maig a les 8 del vespre, Girona Reial Societat. Escolta la transmissió des de mitja hora abans, a dia de partit, amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Dia de partit, els partits del Girona explicats per la gent de casa, amb el suport de GCT+.
A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats. Capital.
I nosaltres, després d'aquesta petita pausa, seguim amb el supermatí, perquè avui el comentari ens el porta l'Andreu Paneque.
Existeix una metàfora molt coneguda en les ciències socials anomenada Boiling Frog, la granota bullida. La premissa és senzilla. Si poses una granota dins d'una olla amb aigua bullent, saltarà immediatament per salvar-se. En canvi, si la poses en aigua freda i vas augmentant la temperatura a poc, no percebrà el perill fins que serà massa tard. Aquesta metàfora s'ha utilitzat sovint per descriure la incapacitat de les persones i de les societats per reaccionar davant de problemes que creixen de manera gradual. Podríem aplicar-la a moltes realitats actuals, la crisi de l'habitatge, l'auge de l'extrema dreta o l'emergència climàtica. Avui, però, oients de Ràdio Capital, la voldria fer servir per parlar d'una notícia que aquesta mateixa emissora explicava aquest cap de setmana. Palamós i Roses preveuen rebre 72 creuers l'any vinent. Segons el sector, aquesta activitat generarà un impacte econòmic de prop de 7 milions d'euros i, a més, contribuirà a desestacionalitzar el turisme a la Costa Brava. I és aquí on apareix el símil. La granota és l'economia de la Costa Brava. L'aigua que s'escalfa lentament és la idea, cada vegada més assumida, que desestacionalitzar el turisme equival a diversificar l'economia o a millorar-la. Però no és el mateix. Allargar la temporada turística no vol dir reduir la dependència del turisme. Vol dir, simplement, dependre'n durant més mesos l'any. Mentre celebrem l'arribada de més creuers, més visitants i més activitat fora de temporada, continuem deixant en un segon pla altres sectors productius que podrien donar estabilitat i futur al territori. I així és com l'aigua continua bullint, perquè augmentar el nombre de turistes, encara que sigui repartint-los durant més mesos de l'any, no es resol el problema de fons, la dependència excessiva d'una sola activitat econòmica. Al contrari, l'aprofundeix. I quan una economia depèn gairebé exclusivament del turisme, arriba un punt en què aquest mateix sector ja no pot donar resposta a les necessitats del territori, ni a l'accés a l'habitatge, ni als salaris, ni als serveis públics, ni a la qualitat de vida del qui viu tot l'any. Potser la pregunta no és com podem tenir turisme durant més mesos, sinó què passarà quan descobrim que hem passat dècades escalfant l'aigua sense construir cap alternativa real.
Doncs ens haurem de fer aquesta pregunta. Andreu, moltíssimes gràcies pel comentari d'avui i veurem com acaba evolucionant tot. Gràcies. I quan passen gairebé 2 minuts d'un quart de 9 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que, recordem-ho, avui hem de destacar que la policia local de Palafrugell i la policia nacional han desmantellat un punt de venda de drogues en un habitatge del carrer de Mas Gras del municipi. L'operatiu es va fer divendres després d'una investigació conjunta relacionada amb el tràfic de substàncies estupefacents. Els agents van detenir a un home de 42 anys i van entrar i escorcollar l'immoble investigat, Ferran.
Durant l'actuació, la policia va intervenir uns 4,5 kg de xix, 455 grams de marihuana i 82 grams de cocaïna preparada per la venda. Els agents també van localitzar material relacionat amb la preparació i distribució de drogues. Després de passar a disposició judicial, el jutjat va decretar l'ingrés provisional a presó del detingut. Posteriorment, el van traslladar al centre penitenciari del Puig de les Basses. Els cossos policials destaquen que la coordinació entre serveis és clau per reforçar la seguretat i actuar contra el tràfic de drogues a Palafrugell.
I la Bisbal amplia la xarxa d'energia solar al municipi amb noves plaques fotovoltaiques a l'arxiu comarcal. La instal·lació de 35 kW i d'autoconsum col·lectiu reforça l'aposta municipal per l'energia renovable i s'afegeix a altres actuacions impulsades en equipaments públics del municipi, Joan.
L'actuació ha tingut un cost de gairebé 42.000 euros, IVA inclòs, després d'un procés de licitació al qual es van presentar una quinzena d'empreses. Aquest projecte forma part de l'estratègia del govern municipal per avançar en la transformació energètica dels equipaments públics. L'objectiu és incrementar l'autoproducció d'energia renovable, reduir la despesa energètica municipal i disminuir les emissions de CO2. Durant l'actual mandat, el consistori ha impulsat diverses instal·lacions fotovoltaiques en edificis municipals. Entre les actuacions ja executades hi ha les del Dipòsit Municipal d'Aigua, les Escoles Velles, la Residència Geriàtrica Municipal Zoila Feliu i el Terracota Museu. En conjunt, les instal·lacions executades o en curs superen els 93 kW de potència combinada i representen una inversió aproximada de 150.000 euros. A més, en les properes setmanes també es preveu instal·lar plaques solars a la coberta del pavelló final, coincidint amb la recta final de la reforma integral de l'equipament. Segons dades municipals, la residència geriàtrica municipal Zoila Feliu genera anualment 38.722 kWh, mentre que el Terracota Museu en produeix 45.031 gràcies als seus 71 panells solars. Pel que fa al nou sistema instal·lat a l'arxiu comarcal, es preveu una producció similar o fins i tot superior. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, ha destacat que la instal·lació de plaques solars als equipaments municipals permet reduir la despesa pública i disminuir l'impacte ambiental del municipi.
I Som Infància denuncia que l'àmbit educatiu dels 0 als 3 anys és un sector invisible i desconnectat del sistema. En una entrevista al Supermatí, la portaveu de la plataforma a les comarques gironines, Imma Anguita, ha valorat la situació del sector de l'educació de 0 a 3 anys i la mobilització de dijous a Girona per reclamar millores en aquest àmbit, Joan.
Anguita assegura que la mobilització va ser molt positiva i destaca que el sector està unit i decidit a aconseguir canvis. El Baix Empordà, tot i no disposar de xifres concretes, explica que la implicació també va ser molt alta. La principal reclamació de Som Infància és la revisió del decret 282/2006, que regula aspectes com les ràtios, els espais i el nombre de professionals per infant. Segons Anguita, tot i que el departament considera l'educació infantil com una única etapa de 0 a 6 anys, la realitat del 0-3 és molt diferent de la del 3-6.
El que reclamem és una revisió del decret 282/2006, perquè... Ara el departament ens veu com una etapa única, i ho som, una etapa única, educació infantil, de 0 a 6 anys. Però la nostra realitat és molt diferent que la del 3-6. Nosaltres tenim, som un sector invisible i desconnectat del sistema. Llavors, necessitem una revisió d'aquest decret, que és el que regula la inclusiva, les ràtios, quantes mestres hi ha per infant...
Una de les idees que la plataforma vol reivindicar és que l'escola Bressol no és només un espai de cures. Segons defensa Anguita, aquesta etapa ofereix oportunitats educatives essencials.
I tot això és educació, perquè quan un infant no pot venir a l'escola perquè no hi ha prou places, s'està perdent oportunitats. No és el mateix quedar-se amb la mare que venir a l'escola. Estem molt errades si pensem que la guarderia és un lloc per substituir les cures de la família. No. Estem parlant que és una escola i que a l'escola hi ha oportunitats que a casa no hi hauran.
La protesta de Girona forma part d'un calendari més ampli de vagues i mobilitzacions durant el mes de maig. Som Infància preveu continuar fent pressió també a Barcelona.
I canviem de tema perquè Palafrugell ja ha entrat en la fase de valoració tècnica dels pressupostos participatius 2026-2027. L'Ajuntament ha començat a revisar les 213 propostes presentades per la ciutadania, les entitats i també els espais de participació municipal, Ferran.
La fase servirà per determinar quines iniciatives poden passar a la votació final. Els serveis municipals analitzaran si les propostes són competència municipal, si són viables tècnicament i econòmicament i si compleixen la normativa vigent i l'interès general. L'àrea de govern obert ha classificat les propostes per àmbits temàtics per facilitar-ne l'estudi. També s'han fet les primeres reunions de treball amb personal tècnic municipal dels àmbits de territori i de serveis a les persones. La revisió tècnica s'allargarà fins al 31 de juliol. Durant aquest temps, l'Ajuntament podrà agrupar propostes similars o contactar amb les persones proposants per aclarir alguns aspectes que ajudin a concretar-ne la valoració. Les iniciatives que superin aquesta fase passaran a la votació ciutadana, prevista entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre. Hi podran participar les persones empadronades a Palafrugell majors de 16 anys. Els projectes més votats s'incorporaran al pressupost municipal 2027 fins a esgotar la partida prevista. Els pressupostos participatius tenen una dotació total de 360.000 euros. D'aquesta quantitat, 300.000 es destinaran a projectes d'inversió i 60.000 a serveis, programes o activitats.
I ara hem d'anar fins a Palamós perquè el municipi ha reunit més de 300 persones en una nova edició de la Diada de la Gent Gran. La jornada que es va dur a terme a la nau dels 50 metres va reunir a 327 persones en un ambient festiu i de convivència. L'activitat l'ha organitzat l'Associació Municipal de la Gent Gran amb el suport de l'Ajuntament de Palamós, Joan.
L'acte va comptar amb la participació del president de l'entitat, Paco Magán, així com de l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, i la regidora de Gent Gran, Iolanda Aguilar. La celebració va incloure un dinar de germanor i un posterior ball, convertint la jornada en un espai de trobada i socialització per a les persones participants. Durant la diada també es va fer un homenatge especial als veïns i veïnes de Palamós que aquest any compleixen 80 anys. Les persones homenatjades van ser convidades al dinar i van rebre un obsequi commemoratiu com a record de la jornada. La Diada de la Gent Gran s'ha considerat com una de les activitats socials destacades del municipi, vinculades a la gent gran i a la promoció de la convivència i la participació comunitària.
I canviem de tema perquè l'Estartit ha reivindicat el Sonso amb un cap de setmana ple d'activitats. La proposta inclou xerrades, tallers, concerts, documentals i una campanya gastronòmica amb la participació de 10 restaurants del municipi entre el 14 i el 17 de maig, Joan.
El cap de setmana del Sonso començarà divendres 15 de maig amb una conversa sobre la pesca del segle XXI. Hi participaran el patró major de la Conferència de Pescadors de l'Estartit, Joan Massaguer, i el pescador Climent Oliveira. L'activitat organitzada per l'Espai Medes es farà a les 6 de la tarda al restaurant Alba. Dissabte 16 de maig, a la plaça 1 d'octubre, al Port de l'Estartit, acollirà una sonsada popular amb la participació dels restaurants adherits a les jornades gastronòmiques. També s'hi farà un taller de guiotaku organitzat per Coco Associació Cultural i un concert vermut amb entradors. Paral·lelament, la Biblioteca Mar de Llibres projectarà un documental sobre la pesca artesana a l'Estartit dins del cicle Manel Gil, 50 anys d'imatges subaquàtiques. I a la tarda també s'hi podrà veure el documental La Costa Brava de fa 50 anys, de Josep Marquès. La programació continuarà diumenge 17 de maig amb una demostració de cuina en directe a la plaça 1 d'octubre a càrrec dels restaurants participants de la campanya gastronòmica del Sonso, enguany, amb la Sèpia com a protagonista. Durant la jornada també hi haurà exhibicions d'art de pesca i tallers mariners. A més, durant tot el cap de setmana es podrà visitar l'exposició permanent de l'Espai Medes. Coincidint amb aquestes activitats, del 15 de maig al 15 de juny també es farà una campanya gastronòmica dedicada al Sonso. La proposta inclou 3 menús i 15 plats de suggeriment amb la participació de 10 restaurants de l'Estartit. El cap de setmana del Sonso està organitzat per l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb la col·laboració de l'EDM de l'Estartit, la Confraria de Pescadors, la FOM Tour i l'Espai Medes, i compta amb el patrocini del grup Peralada.
I ara sí, després d'uns minuts d'intentar connectar, hem de parlar que Pals es comença a preparar per implementar el sistema de recollida porta a porta en diversos espais del municipi. I és que l'Ajuntament ha desenvolupat diverses xerrades i diverses trobades al llarg del mes de maig per facilitar el material i també donar informació als veïns i veïnes del municipi. Però per parlar d'aquest canvi en el sistema de recollida i què suposa per un municipi com Pals, ens visita el seu alcalde aquí al Supermatí, Carles Pi. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per la paciència. I, esclar, com han anat totes aquestes jornades? Com ha estat tota aquesta configuració, no?, d'aquestes jornades entre els veïns i veïnes del municipi? Com han anat?
Bé, han anat bé. És un canvi important, un canvi que hem d'afrontar i ha tingut un interès molt, molt gran. O sigui, hem fet moltes jornades participatives. Ja fa molt, molt de temps, fa més d'un any, que estem treballant amb el porta a porta i amb aquesta nova licitació. I realment hem fet moltes sessions informatives. Crec que n'hem fet unes 7 o 8 en diferents sectors. I la veritat és que hi ha hagut moltíssima, moltíssima gent. És un tema que desperta molt d'interès i ha anat bé. Jo crec que tots els canvis, totes les dificultats, crec que la gent ha agraït aquesta difusió, aquestes trobades que hem fet per explicar com funcionarà i els dubtes de la gent.
Clar, quines són les zones ara mateix que s'inclouen en aquesta recollida porta a porta i quins han estat els veïns que han vingut a aquestes jornades?
La veritat és que ha vingut moltíssima gent, o sigui, la gran majoria. Implantem el porta-porta ara, a partir del 18 de maig, ja a tot Pals, excepte la platja, que aquest estiu encara no farà el porta-porta. La resta ja entra tot el municipi. Uns en porta-porta, l'altre en sistema d'armaris, però tots ja comencem aquesta nova manera de reciclar que tenim i que era del tot necessària.
Mm-hmm. Parlem de necessària. És clar, hi ha un estudi que va traient l'Agència Catalana de Residus al llarg dels anys que determina la taxa de reciclatge dels municipis. No sé si és per intentar millorar aquesta taxa de reciclatge i millorar també una mica la gestió que es fan dels residus aquí al municipi de Pals.
I tant. començava la reunió sempre dient el mateix, no? I deia el mateix per què? Perquè és que estem pel carrer i tothom ens pregunta i per què el porta-porta? És la gran pregunta. Per què el porta-porta? Sempre dic que ningú es pensi que ens hem tornat bojos i fer el porta-porta ara i en aquest moment, si ho fem, és perquè realment és necessari i no hi ha cap altre remei. Una mica l'explicació que va fer l'Ajuntament, vull agrair des d'aquí l'esforç i la feinada que ha fet la tècnica municipal, que fa temps que hi està treballant, i explicava una mica les estadístiques. No? Un cop aquestes reunions, jo espero que sortint, la gent entenia la necessitat del perquè aquest porta-porta. Hauríem d'estar més o menys a un 70% de reciclatge, uns índexs del 70% ara, i estem en el 33-35%. Però estem al 33-35%, diria, oh, és que fa 2-3 anys. No, estem aquests índexs del 35% des de fa 12-13 anys, o sigui, són moltíssims anys. És evident que si no fèiem res, no fèiem cap altra cosa, continuaríem amb aquests índexs, impossible assolir aquest 70%. Per què ara? La licitació va acabar, és una nova licitació, va acabar ara i, per tant, a l'entrar no teníem més remei que fer el porta-porta. A més, nosaltres teníem a l'anterior licitació, el rebuig el fèiem nosaltres, tot el tema de la selectiva ho fèiem a través de Consell Comarcal, envasos, vidre, tot això ho fèiem a través de Consell Comarcal. El Consell Comarcal ara també ja entra al porta-porta amb una nova licitació, per tant era un canvi obligat sí o sí, i d'aquí una mica el perquè d'aquest canvi. També explicàvem, no? Ha sortit una nova llei, tant europea com estatal, que s'ha de recaptar. Els ajuntaments estem obligats a recaptar el 100% del que ens costa la taxa d'escombraries. El preu d'anar als abocadors els últims 3-4 anys s'ha doblat i no sé què passarà d'aquí quan l'abocador que ara anem actualment és a Lloret, doncs té uns anys de vida limitats, 5-6, què passarà després? Cada any incrementaran molt més aquest preu, per tant, és que hem de fer un esforç tots plegats i per tant, afrontar-lo de la millor manera i intentar doncs, trobar-hi les coses positives, que també n'hi haurà, segur. Vull dir, al principi, ara, potser els canvis, no? I ahir vam fer l'última, no reunió, sinó era més dubtes amb la llar dels jubilats per com funcionava i preguntaven exactament com havien de reciclar cada fracció. No sé, l'interès va ser una jornada i la tarda molt, molt positiva i la gent estava molt interessada i amb moltes ganes d'afrontar, no?, aquest repte, que és per tots.
Esclar, estem parlant de que s'han fet aquestes sessions, però perquè en aquestes sessions, a més de demanar informació i de poder tenir aquesta interacció amb els ciutadans, també es donava el material per poder començar a fer tot aquest procediment de reciclatge, tot aquest allò per fomentar aquesta recollida selectiva. Per als que no han pogut venir, per diferents raons, encara tenen temps d'anar a buscar tot això, no?, i rebre allò una mica d'informació.
I tant, amb l'empresa adjudicatària tenim un índex molt elevat, s'han repartit molts cubells, moltíssims, estem crec que molt per sobre del 50% i continuarem ara molts dies entregant tot el material. Sí, hi haurà, em sembla que són 4 o 5 dies, però bé, d'aquí a l'estiu irem posant-nos al dia i repartint tot el material.
Esclar, quan començarà allò a funcionar, tot el sistema? És a dir, quin és el dia que es comença allò amb aquesta recollida selectiva? Entenc que hi ha d'haver un canvi perquè s'han de treure tots aquests contenidors que ara mateix hi ha al municipi i la gent ha de començar a habituar-se al sistema. Quan començarà tot això?
El dilluns que ve, el 18 de maig, ja comença. O sigui que ja
comencem.
Ja comencem, ja el 18 comencem, paulatinament s'iran retirant tots els contenidors, no, el 18 de maig encara n'hi haurà, però paulatinament irem retirant tots aquests contenidors i ja passarem en el porta-porta.
Sí que és cert que hi ha tots aquests sectors del municipi que s'inclouen ara mateix en aquest sistema de recollida, però la zona de platges encara us espereu una mica per incorporar-lo, no? És a dir, a la zona de platges encara trigarà una mica més a implementar-se, no?
No, la zona de platges fins l'any que ve, fins l'estiu, aquest no el proper, per tant aquest no hi haurà cap diferència respecte a com s'ha fet fins ara a la zona de la platja. la zona de la platja vam, quan estudiàvem aquesta nova licitació, és una de les coses que es va tenir molt en compte, perquè el que recull a la platja sí que era un volum molt gran que distorsionava tota la resta del municipi, i ens vam, era obligat fer el porta a porta, si no, no hagués servit. Però aquest any encara no entrarà en funcionament i serà l'estiu que ve. Així que hi haurà, es repartirà material, es va a l'Ajuntament en diferents comunitats que ens ho han demanat, si cal segurament farem alguna reunió més, però el servei no entrarà fins l'estiu proper.
Suposo que també respon una mica allò que arriba la temporada d'estiu, que hi ha molta segona residència concentrada a aquesta zona de platges i que potser és millor esperar una mica més a implementar aquest sistema allà, no?
Sí, tal com ha anat ara, no teníem temps ara de començar tant pals, masos disseminats, i més a més tota la plaça no teníem temps, i per tant ho farem amb més tranquil·litat i l'instaurarem l'any que ve. Aquest estiu també ens servirà molt per tota la gent que ve, entregar material. També moltes comunitats estan adequant, fent armaris a les seves comunitats. Clar, els camions no entren a dins les comunitats, i per tant aquest marge de temps també irà bé per anar implantant el servei amb tranquil·litat i que quan entri doncs tingui garanties de que funcioni correctament.
A part de totes aquestes zones, no sé si hi ha altres espais del municipi, és a dir, urbanitzacions o altres concentracions de població on també calgui implementar el sistema i de moment no s'estigui implementant, és a dir, no sé si des de Pals us plantegeu allò, implementar tot el sistema més enllà d'aquests nuclis de població que ja hi són.
Sí, és que l'implementarem, per exemple, a Mas Tomasino, una mica similar al que és la platja. Mas Tomasino, la part de dalt, funcionarà a l'estiu. Haurem de veure també tot el sistema, que el camió pugui passar bé pels carrers, perquè estem també pensant i replantejant algun sistema de circulació o de fer d'un únic sentit en determinats carrers. I la part de dalt serà com la platja, es farà a l'estiu, i la resta de l'any no, només a la part de dalt, la part de baix de Mas Tomasí sí que serà tot l'any, i excepte un carrer de Mas Tomasí que el camió no hi pot anar, i també serà amb sistema d'armaris, però les urbanitzacions també entraran amb el sistema porta a porta disseminat, són els que hi haurà uns sistemes d'armaris, hi hauran de reciclar, però hauran de, la galleda no iran a la porta de casa seu al camió, però sí que tindran armaris per deixar la galleda i seguir amb la recollida que toqui segons la fracció i segons el dia.
Ja per acabar, esclar, davant de tot això, a part de millorar la taxa de reciclatge, és ser una mica més conscients del que acabem llançant, no? Que amb aquest sistema també es vol pretendre això, no? Intentar ser una mica més allò estalviadors quan parlem de residus, no?
Clar, i tant, i fer un pas més una mica és el que deia amb contenidor, tot anava ara amb abocador, tot anava amb rebuig, i per tant hem de ser una mica conscients en el punt on estem, vull dir, i sempre la reunió sempre deia no hem inventat res, perquè molta gent deia els UTS i les segones residències i els que venim els caps de setmana, fa molts municipis ja fa anys que ho estan fent, per tant hem de fer un esforç en aquest punt, i segur que millorem molt. Tenim molt marge de millora, i sí, és una obligació una mica posar-nos al dia en aquest sentit.
Doncs recordem-ho, que encara per aquells que no hagin recollit el seu material encara poden acostar-se i recollir-lo aquí a Pals, també que aquest sistema es comença a implementar aquest 18 de maig. Hem parlat amb l'alcalde de Pals, Carles Pi. Gràcies per la paciència i també per explicar-nos i detallar-nos una mica més com funcionarà tot aquest sistema de recollida i com s'acabarà implementant en les diverses zones del municipi. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. I nosaltres continuem amb aquest repàs informatiu d'aquestes darreres notícies que ens queden, i és que Miquel Abres ha reivindicat les seves arrels amb la seva nova cançó El meu país és l'Empordà. Aquesta nova peça neix, segons s'ha explicat l'artista, d'un moment vital de retorn als orígens i també de la necessitat de reconnectar amb l'Empordà com a un espai de vida, identitat i també refugi personal, Joan.
La cançó descriu un territori marcat pels paisatges oberts, la tramuntana, la llum i el silenci, elements que arbres converteixen part central del relat emocional del tema. El músic presenta l'Empordà no només com un lloc geogràfic, sinó també com una manera de sentir i de viure. Amb aquesta nova proposta, Miquel Abres aposta per una composició íntima i sincera, centrada en la connexió amb la terra i en la memòria personal. El tema també transmet la idea d'arrelament i de retorn a allò essencial. La producció musical manté un estil orgànic i proper, amb una sonoritat pensada per reforçar el missatge emocional de la lletra i el paisatge que descriu. Segons destaca el mateix artista, El meu país és l'Empordà representa molt més que una cançó. La defineix com un retorn personal i una declaració vital vinculada al territori.
I nosaltres canviem de tema perquè Begur impulsa una mentoria personalitzada per reforçar la presència digital dels negocis locals. La iniciativa s'emmarca dins del programa Espai Empresa i respon a la necessitat creixent d'adaptació del comerç local a l'entorn digital. El consistori considera prioritari que els establiments projectin una imatge clara, actualitzada i també professional, Joan.
El regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Begur, Andreu Panyalvé, explica que la primera impressió d'un negoci sovint es produeix a internet i també destaca la importància que les empreses locals disposin d'eines i suport per millorar la seva imatge digital. La jornada es farà dia 14 de maig i les 2 del migdia. Cada establiment disposarà d'una sessió individual de 30 minuts i la participació serà gratuïta gràcies al suport econòmic de la Diputació de Girona. El servei es basarà en un assessorament pràctic i adaptat a cada negoci. Els tècnics analitzaran com apareix l'establiment a internet i quina percepció transmet als clients, i també visitaran el negoci per conèixer-ne la realitat i elaboraran un pla d'accions amb propostes concretes per millorar la visibilitat digital i el posicionament a internet. Segons Andreu Panyalvé, aquest format permet oferir un suport més directe i útil, amb recomanacions que els negocis poden aplicar des del primer moment. La iniciativa comptarà amb la participació de tècnics de la Diputació de Girona i del Consell Comarcal del Baix Empordà, que treballaran conjuntament amb l'Ajuntament de Begur per impulsar el desenvolupament econòmic local.
I Palamós, Terra de Mar, dedicarà la seva 19a edició al coneixement del mar i també del litoral, Berta.
El Port de Palamós acollirà els dies 23 i 24 de maig una nova edició del Festival Mariner Palamós Terra de Mar, que enguany dedicarà la programació al coneixement del mar i del litoral. El certamen combinarà divulgació científica, patrimoni marítim i activitats familiars. Entre les propostes destacades hi haurà la participació del Centre de Robòtica Submarina de la Universitat de Girona, que mostrarà vehicles submarins autònoms i projectes de recerca marina. També es podran visitar embarcacions com el vaixell hidrogràfic Tofinho de l'Armada o el buc Salvamar Sirius de salvament marítim. Durant el cap de setmana, el públic podrà accedir a diverses embarcacions, participar en navegacions pel litoral palamosí i gaudir d'activitats com caiac, paddle surf, vela lleugera o demostracions de rem amb llagut català. La programació es completarà amb tallers infantils, gastronomia marinera, visites al Museu de la Pesca, concerts i un mercat d'artesania al port. Per participar a les activitats, caldrà disposar de la pulsera del festival, amb un preu de 6 euros i vàlida durant tot el cap de setmana.
I acabem parlant de que la Marxa Popular Puja i Baixa de Begur arribarà a la seva 15a edició amb recorreguts solidaris i també activitats familiars.
Begur celebrarà el pròxim 21 de juny una nova edició de la Marxa Popular Puja i Baixa, una activitat esportiva i familiar que enguany arribarà a la seva 15a edició. La caminada mantindrà el seu format popular i no competitiu i oferirà dos recorreguts, un de 9 quilòmetres i un altre de 14, oberts a participants de totes les edats. La sortida es farà a les 8 del matí des de la plaça Lluís Esteve i Cruanyes. Les inscripcions ja estan obertes i tenen un preu de 10 euros que inclou una samarreta commemorativa i esmorzar. A més, un euro de cada inscripció es destinarà a l'Associació Gironina de Parkinson. La programació també inclourà la minipuja i baixa infantil, prevista per al 20 de juny i adreçada a infants nascuts a partir del 2014. Des de l'Ajuntament de Begur destaquen que la proposta combina esport, convivència i promoció de l'entorn natural del municipi i recorden que amb els anys s'ha consolidat com una de les activitats familiars i esportives de referència de Begur.
I fins aquí aquest repàs de les principals notícies d'aquí del Baix Empordà. I nosaltres ara anem a parlar, com sempre, com cada dimarts, de llibres amb la Maria Teresa Calabús. I és que sempre és un plaer anar fins a Torroella, a aquesta llibreria Cucut, amb la Maria Teresa. Bon dia, Maria Teresa.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, com sempre, gràcies per ser el dimarts aquí al nostre supermatí.
Encantada, Maria.
Clar, avui no he tingut temps de preguntar-te, que sempre m'agrada preguntar-te allò, què farem avui, de què parlarem, perquè, esclar, sempre allò em sorprens, però avui de què hem de parlar?
Sí, avui em sembla que també et sorprendré perquè volem parlar d'un tema que no en parlem gairebé mai, i és de la narrativa romàntica. No sé, potser no tenim masses antecedents en els quals hagin fet aquest gènere literari. Per què us el recomanem? Doncs mira, des de fa uns anys cap aquí ha crescut molt la lectura del gènere literari romàntic, sí, que en diuen, i és una lectura que agrada moltíssim, o hi ha noies normalment que comencen a l'institut, a vegades amb 12, 13 anys, i comencen molt ràpid a llegir històries d'amor, i no totes són blanques i no totes són potser adequades per aquesta edat, perquè en aquesta narrativa ja hi ha un contingut eròtic pujat de to, i més que eròtic pujat de to, podríem dir que fins i tot escenes que ratllen la pornografia. Llavors, ni els pares, ni a vegades, clar, evidentment, els llibreters, si no ho hem llegit, sabem quin contingut hi ha. Comença a haver-hi editorials que en la contraportada hi ha unes sigles, unes imatges que donen pistes, i hi ha un pebrot, i hi ha fins a 3 botons i senyalen fins a quin punt
de picant
el llibre.
Ostres!
No. Però, clar, tampoc encara tenim el costum ni de mirar-ho, els llibreters sí, perquè ara sí. Ja anem amb peus de plom. Però els pares no ho saben tant, i bé, es troben sovint, quan hi ha un canvi d'hàbit a la família, que en comptes de pantalles les nenes consumeixen llibres i volen entrar a la llibreria cada setmana d'una manera allò emocionada,
val més
que els pares també llegeixin el llibre, perquè se'n poden endur una sorpresa majúscula, com el cas d'una mare que ens va explicar fa uns dies que se li havien posat control familiar en el mòbil, i quan van veure que les nenes no hi donaven importància, es quedaven tan tranquil·les i començaven a llegir, es van emocionar moltíssim, com allò bona mare que era i bon pare, i de sobte van sentir una conversa que van quedar molt sorpresos i que van preguntar per què sabien tot allò, diu, de llegir.
Sí,
que evidentment llegir, que la gent sàpiga que no sempre és adequat, i de la mateixa manera que detectaríem ràpidament quina pel·lícula estan mirant perquè dona més pistes, les portades dels llibres no en donen tanta de pista, i podria haver-hi temes que potser no fossin adequats. Per tant, què hem hagut de fer els llibreters? Malgrat en tinguéssim molta afició o poca, doncs llegir novel·la romàntica, evidentment, i donar una ullada. Sempre hi ha algú que li toca més cadres, Vull dir, aquí a la llibreria no sóc experta en literatura romàntica, però sí que n'hem llegit, i abans de Sant Jordi més, a uns quants. I precisament us volia recomanar una autora que m'ha cridat l'atenció, ens ha agradat molt, es diu Andrea Longarella. Aquesta noia fins i tot va començar a autoeditar, tot just té 40 anys i ja ha publicat més de 15 llibres. L'últim, que va sortir aquest Sant Jordi, es diu La xica que lanzava versos a l'aire. Ella, em sembla que és del centre de Madrid, és una noia que va néixer, em sembla que a Salamanca, i va començar a estudiar psicologia, de fet crec que té el títol de psicòloga, però va començar a escriure perquè l'entusiasmava, i jo diria que per als llibres que té publicats i el temps que fa que l'estem venent, que ja potser viu de la literatura. Val? Llavors, el llibre aquest, La xica que lanzava versos a l'aire, és una història molt bonica d'una noia que se sent invisible a l'institut, és a ben bé edat institut, no és edat universitat, a la universitat ja hi ha un amor en pràctica sexual més activa, en l'institut no tant, en aquest cas doncs és a l'institut, i ella és una noia que se sent molt invisible, li costa tenir amistats, i de fet, vull dir, és una noia que en realitat provoca, no rebuig, però sí crítiques del grup guai de l'escola. Llavors, amb aquesta invisibilitat i aquesta manera de sentir-se, comença a fer petits versos, no tant poemes llargs, petites frases, petits versos, i els escriu en un pupitre, en la paret o en la porta del lavabo, que s'hi escrivia molt abans.
Sí.
Perquè fa molt que no visito d'institut. Amb un banc dels patis, en el menjador, en fi, a diferents llocs, i aquests versos no els veu gaire gent, però sí que els detecta un noi que es diu Jake, que en realitat ell no té problemes socials, però sí que quan veu això se'n dona compte de les injustícies que hi ha a vegades en el comportament dels estudiants, i vol trobar, tant sí com no, aquesta noia, i comença a mirar a quins llocs està escrit aquests textos, si s'hi pot acostar d'alguna manera. Intenta mirar treballs o obres escrites per veure si detecta la lletra. En fi, és la recerca. Per una banda la tenim amb ella, que va deixant aquestes petites pistes, i per l'altra, i també d'alguna manera com va sortint d'aquesta apatia o d'aquesta falta de relació, no podem dir relació, sinó més aviat falta de relació. I per altra banda, aquest noi que té una amiga de la qual se'n va enamorant, i que tots dos, amb com unes creuades, comencen a buscar aquesta noia per fer-s'hi amics, per dir-li que no està sola i que no pensi que tot l'institut sigui com la gent amb la que ella s'ha anat trobant. I aquesta és la història de la xica que lanzava versos a l'aire. Molt, molt bonica, molt ben estructurada, també. Anem trobant capítols que estan dedicats a la Blue, que es diu, seria Blau el nom de la noia que fa els versos, i capítols d'en Jake, com va avançant, o com es pensa que irà avançant per trobar-la. Que no és fàcil.
No.
És que una persona en un institut.
I menys una persona que suposo que no deu voler ser trobada o identificada.
Exacte, sí, el primer capítol ella ja parla de que el seu lloc preferit és la zona de la biblioteca, on hi ha més pols, perquè excepte quan li treuen la pols amb el plomero en els llibres que no són mai consultats, doncs és on passa més estones. És a dir, que dintre d'aquestes biblioteques universitàries grans el seu espai preferit és el que no hi ha gairebé ni taula, i es refugia totes les hores que no té classe, es refugia en aquesta zona de la biblioteca. Vull dir que evidentment no és fàcil de trobar, no?
A part, una situació en la qual molts joves es poden sentir plenament identificats, és a dir, és una edat on t'estàs configurant, no?, una mica com a persona,
sí.
I a vegades aquestes persones se senten allò una mica soles, o a vegades
sí.
no veiem, vull dir que a nivell de recomanació dintre de la novel·la jove romàntica, em sembla, primer, una proposta molt original, perquè de novel·la romàntica jove n'he llegit molta al llarg de la meva vida lectora, i crec que és important, no?, també parlar d'aquests temes, parlar de la soledat, parlar d'allò de no encaixar, o de
sí.
no encaixar entre cometes.
Sí, perquè és que tot depèn a vegades de casualitats, vull dir, alguna persona a prop teu o de la mateixa classe doncs tingui una empatia i una manera de ser que es faci amic o que te s'acosti, l'actitud de defensa que pugui tenir la persona que se sent sola encara arraconar-se més i separar-se més del grup, la qual cosa fa que sigui gairebé impossible salvar-ho, no? Vull dir, i crec que si intentem recordar nosaltres a l'època d'institut, No sé si recordaríem això, el que era més raret, el que era el gran popular, el que era... Sempre tot el que hem vist, tant a les pel·lícules com també que hem llegit, ja, tots aquests grups són existeixen, i existeixen sempre, no? El bromista, el mil homes, el més presumit, el més carrer, la més guapa. Vull dir que tot això són perfils que existeixen sempre. I està clar que el que està en la situació de la protagonista d'aquest llibre és una mica difícil sortir-ne en el moment en què t'hi has ficat, no? Vull dir, quan et fiques en aquesta mena de forat de la invisibilitat, de falta de confiança en ella mateixa, de només esperar que s'acabi les classes per anar a casa, vull dir, aquest desig de la por dels dilluns de tornar a començar. Vull dir, això, a més ho deuen dissimular molt a casa, vull dir que és una mica difícil d'ajudar-los, i a més, ningú, a veure, cap pare pot anar a l'institut i demanar a ningú que es faci amic dels seus fills, no?
No, exacte.
Vull dir,
provocaria això... l'efecte contrari.
Clar, en l'edat aquesta tan tendra i tan difícil, estan sols, o sigui, la veritat és que estan sols.
Sí, però de tot això... De ben segur que se'n surten, eh? Vull dir que
sí.
es veu molt gros en el moment, però
sí.
Bueno,
el llibre, la veritat és que deixa molt, un cop que acabes de llegir, deixa molt bon gust, eh? Vull dir, ja us dic jo que, primera, que és prou bo com perquè ho puguin llegir pares i fills. Vull dir que des de l'edat en què ho poden llegir ja els nanos de l'ESO, és un llibre que pot agradar als pares. Això també ho aconsellaria molt, eh? Que les lectures dels fills si fiquessin els pares, sobretot les voluntàries, les obligatòries. Les obligatòries a vegades ho fan per ajudar-los a fer el treball.
Sí,
llavors, raó de més per llegir també les voluntàries, perquè després, una mica veient l'opinió que tenen els fills sobre un llibre, els pares poden veure com és el seu fill o la seva filla, eh? Vull dir que dona moltes pistes saber què els agrada i què no els agrada i amb qui s'identifiquen del llibre i amb qui no s'identifiquen gens. Vull dir que és una molt bona manera d'anar perfilant caràcters.
Sí, exacte, i més de configurar allò, com es veu el món, sobretot, és que aquest llibre crec que és l'exemple perfecte per allò, veure com reaccionaria el teu fill davant una situació com aquesta.
Sí, exacte, sí, és un bon exercici. Doncs et repeteixo, l'autora, molt jove, 40 anys té aquesta noia, i ja l'obra que porta publicada, per tant crec que si tot va bé estarà molt de temps en el panorama literari per ara espanyol, perquè no l'han traduït al català, però crec que també potser alguna editorial el pot detectar i la podria traduir. Ella es diu Andrea Longarella, el llibre del qual parlem ara es diu La chica que lanzaba versos al aire, i l'ha publicat Nube de Tinta, que és un segell editorial del grup Random House. El trobaran a totes les llibreries. Vull dir, és molt fàcil de trobar aquest llibre, eh? A més, l'edició que han fet és aquestes edicions amb els lloms pintats, que té una estètica, l'obra ja, en ell mateix, té una estètica de llibre d'allò com molt cuidat, no de luxe, perquè semblaria aquí que estem parlant d'una cosa molt especial, però sí que és un llibre físicament ja, com a article de regal, que ja és bonic.
I anem a dir-ho, a mi les persones que llegeixen, tant siguin joves com adultes, el que ens agrada allò és a vegades una bona portada, una portada cuidada, que sí que és cert que és important el contingut del llibre, eh? Però si vem una portada cuidada, la veritat, és d'agrair, eh? Per tant...
Sí, doncs aquest és preciós.
Doncs, Maria Teresa, aquest me l'apunto seguríssim com a pendent per
molt
llegir
bé.
I ens tornem a retrobar la setmana que ve, com sempre, per parlar de llibres i també reflexionar una mica sobre què llegim i què deixem de llegir. Per tant,
això
gràcies.
Mateix.
Que vagi bé. Bon dimarts.
Gràcies. Igualment a tots. Adéu-siau.
Avui avui dimarts s'embolicarà la troca al Baix Empordà i és que esperem ruixats i alguna tempesta de cara a la tarda. Temperatura que quedarà més fresca en general. Ara mateix tenim entre 10 i 13 graus de temperatura, però no us en refieu perquè la cara a la tarda esperem ruixats i tempestes. Una situació que es mantindrà demà dimecres i fins dijous. Núvols abundants.
Doncs sí, recordem aquestes nuvolades i aquest temps variable que ens acompanyarà avui al llarg de tota la setmana. Per tant, allò, els que heu de sortir de cara més a la tarda, agafeu un paraigua i abrigueu-vos bé perquè ens espera això un dia una mica inestable. Nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Fem un repàs ràpid als titulars que hem repassat avui i és que, recordem-ho, han desmantellat un punt de venda de drogues en un domicili de Palafrugell. A més, la Bisbal ha ampliat la xarxa d'energia solar municipal amb noves plaques fotovoltaiques a l'Arxiu Comarcal i també Som Infància ha denunciat que l'àmbit educatiu del 0 als 3 anys és un sector invisible i desconnectat del sistema. Fins aquí aquests supermatius. Donem les gràcies, com sempre, per escoltar-nos i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu molt bon dimarts. Adeu, adeu.